Sergi Alemany.
Bona tarda i bon Sant Esteve, són les 3. Els bombers han fet entre ahir a la nit i aquest matí més d'una vintena de sortides per emergències. La més destacada ha estat per apagar una zona de barraques a tocar de la C-33 a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, sense haver de lamentar cap ferit. L'avís del foc es va rebre pocs minuts abans de les 9 en un assentament situat al Pla d'en Coll. Els bombers van atacar les flames que havien començat en una zona d'hortes i matolls i s'havien estès fins a les construccions. A banda de les barraques, també van quedar calcinats alguns vehicles. D'altra banda, apuntar que també a Montcada i Reixac, 4 joves han resultat ferits aquesta nit després d'accidentar-se amb el cotxe a la carretera de Cerdanyola. El vehicle bolcat i una dotació de bombers ha assistit al servei d'emergències mèdiques en el trasllat dels 4 ocupants fins a les ambulàncies. També aquesta nit, poc abans de les 5 de la matinada, a Castell Platja d'Aro, al Baix Empordà, un cotxe s'ha estavellat contra la façana d'un bar a l'avinguda Cavall Bernat. Al local no hi havia ningú i tant el conductor del vehicle com l'acompanyant han resultat il·lesos, segons informa el cos de bombers. I encara un últim apunt en clau de successos, perquè la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquesta matinada dues persones acusades de cremar una desena de contenidors en diversos punts de la ciutat entre la 1 i les 9 del matí. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha lamentat a Twitter els fets i ha demanat per un d'ells l'expulsió del país. Albiol ha apuntat també que cada contenidor cremat té un cost de 1.000 euros. I parlant de despeses, el president de l'Associació de Treballadors Autònoms, Lorenzo Amor, pronostica un 2024 difícil pels seus afiliats.
Si la actividad ha subido un 8%, significa que con ese aumento del 20%, trabajando las mismas horas, a su casa a final de mes llega menos liquidez. En estos momentos, 1 millón de autónomos, en estos momentos su actividad está peor que el año pasado.
La patronal del sector fa un crit d'alerta per aquesta desacceleració de l'economia i per uns increments de costos que critica no donen treva. L'Hospital Clínic de Barcelona continua sent el més ben valorat de tot Catalunya per 8 anys consecutiu. Així ho recull l'índex d'excel·lència hospitalària 2023. Ara bé, en el rànquing general de tot l'estat, baixa una posició i se situa ara en la quarta per darrere de 3 centres de Madrid, Fundació Jiménez Díaz, La Paz i Gregorio Marañón, per aquest ordre. Els hospitals Vall d'Hebron, Tecnon i Quirón Salut a Barcelona també ocupen posicions destacades en aquesta classificació. En el seu cas ocupen el 5è, 9è i 10è lloc, respectivament. En esports, el Barça ha anunciat que Alexia Putellas passarà demà pel quiròfan. La capitana blaugrana ha decidit sotmetre's a una artroscòpia de revisió del genoll esquerre. La futbolista fa 6 setmanes que no juga per culpa d'unes molèsties que li va generar un cop al partit de la Champions contra el Benfica. És el mateix genoll que es va operar el 2022. Encara en futbol, demà s'espera l'arribada de Vitor Roque a Barcelona. El brasiler podria posar-se a les ordres de Xavi Hernández divendres 29 de desembre. D'aquí a una hora es disputaran 2 dels 5 partits previstos, el Boxing Day, la tradicional jornada de futbol del dia de Sant Esteve al Regne Unit, un Bournemouth-Fulham i un Sheffield-Luton per començar, i un Manchester United-Aston Villa a les 9 del vespre en l'últim partit de la jornada. I en bàsquet, la penya rep avui el Venècia a 8:45 del vespre. Els de Carles Durant volen sumar la 5ª victòria consecutiva a l'Eurocup. Demà serà el torn del Barça contra l'Unicaja a la Lliga CB. I acabem amb el temps, l'ambient suau que tenim a gran part de les comarques de Girona i de la costa i el prelitoral central i el Camp de Tarragona deixarà pas quan es pongui el sol a una tarda i un vespre amb temperatures que seran clarament més baixes. Demà de bon matí els termòmetres marcaran valors molt semblants als d'avui. Començarem el dia de nou amb boira, sobretot a la plana de Lleida i la Vall de l'Ebre, però serà més fàcil que desaparegui, fent que les temperatures en aquests sectors es recuperin de manera clara respecte a aquest dimarts. Això és tot per ara. Més notícies d'aquí a una hora.
Hola, com esteu? Tips? O anava a dir tips o prenent sal de frutes o bicarbonat o tips? Perquè m'imagino que encara no us haureu recuperat dels dinars d'aquests dies. Què tal, Pep Tormos, Anabel Luna, Mireia Ardèvol, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Vosaltres anava a preguntar si sou de felicitar el Nadal als amics i la família, allò que es feia abans. Encara conserveu aquesta tradició o ja passeu una mica?
Jo tinc una norma. Nadal i Sant Esteve, família només.
i bon any, o sigui, quan sí. comença un any nou, els amics. I la família també,
la família és una persona que té les coses clares, eh?
Però el Bon Nadal no ho acostumo a dir.
Els amics no, eh?
No.
Home, si te'l trobes pel carrer, sí,
home,
però...
Home, sí, bona sort. Sí.
No, aquest dia no direm res a ningú. Tu, Anabel, encara envies missatges
l'any
o...
L'any nou, sí. A part, és que potser penso, ara aquest any no enviaré tant i tal, però comencen a arribar els missatges de la gent
sí.
i ja continues i continues i ja no acabes. I fins i tot truques i videotrucada amb qui està fora. Vull dir, al final t'agrada.
Ara no va dir que arriba aquell moment que... Jo porto molt temps que vaig dient, ei, quedem passat festes. S'estan acabant les festes.
No, i se t'està acumulant
i s'estan acumulant les quedades. Vull dir que ho sapiguem, això. Que un cop ara... Que, després d'això ve el cap d'any i Reis i ja tornarem a tenir l'agenda plena. Vull dir que...
Feu com feu aquestes felicitacions. El que dubto que feu és que agafeu el telèfon fix per felicitar el Nadal als amics, no. als familiars i als coneguts. Ja no s'acostuma a fer. Però sí que és un hàbit que ha recuperat l'Edu de Batlle aquesta temporada, la seva secció del 9C, trucant als telèfons de tota la vida. A les 10 de la nit volem encetar, sí, sí, estrenar, encara que estiguem ja gairebé a finals de novembre, un nou espai que es diu El Fix i que farem amb l'Edu de Batlle. Edu, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
A veure, explica'ns una mica de què va això del Fix. Hem tingut alguna pista amb la sintonia inicial, no?
Sí. Jo crec que, bé, si vols ho podem deixar pel final del primer dia d'avui, explicar com va néixer El Fix. Com va néixer la idea de fer-lo.
Ho vols explicar, realment?
Sí.
Val, això ho deixem pel final.
Val.
Però per orientar una miqueta.
A veure, és... senzill i complicat alhora, perquè és una cosa que jo no sé si a la ràdio es fa o s'ha fet molt. Es tractarà de trucar a l'atzar a un telèfon fix de Catalunya, des d'aquí de la ràdio. A l'atzar, sense saber gairebé ni a on estem trucant. Amb quina intenció? Doncs l'única intenció de xerrar. Xerrar una estona amb qui agafi el telèfon. Marcarem un número aleatori i sense saber on estem trucant, intentarem parlar amb el nostre interlocutor sobre el que ell o ella vulgui.
Uf.
Tema lliure.
Val.
Pot ser una reivindicació, pot ser una queixa, pot ser una bona notícia, pot ser una mala notícia, pot ser... Bé, del que sigui. Xerrar per xerrar.
Des d'aquí fem l'avís, per tant, no? Si us sona el telèfon, agafeu-lo, perquè pot ser que sigui l'Edu de Batlle que us truca perquè ens expliqueu doncs això, les coses que tingueu ganes d'explicar-nos, la vostra història, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció, tot el que us vingui de gust. Però clar, és veritat que això té un cert risc, ara ens diràs si t'hi has trobat o no en aquesta primera prova, perquè, clar, poden sortir històries que siguin molt interessants, però també algú que fins i tot pengi directament al telèfon, no?
Totalment. Diguem que la ràtio de trobar algú que tingui ganes de xerrar, la ràtio serà baixa. Serà baixa, però bé...
O no, potser ara la gent comença a esperar la teva trucada.
Això és com els que buscaven pipetes d'or en el fang.
Exacte.
Que estaven hores i hores buscant, però al final
però
trobaven alguna cosa interessant.
Allò valia la pena.
Vagi per endavant que si molestem, penjarem. O sigui, aquí no es tracta ni de molestar, ni d'incomodar, ni de fer nosa a ningú.
No, i que no és per fer cap allò, per res, per riure.
No.
Si ells volen fer riure, sí, evidentment, però que no, que volem saber doncs, si tenen alguna història interessant, si els ha passat alguna cosa a la vida, si alguna cosa els preocupa, si el seu poble, sigui quin sigui, doncs hi ha alguna cosa interessant que potser ens ha passat per alt, no?
Sí, i de fet, mira, perdona, vaig a explicar-ho aquí ja.
Què?
No m'espero al final de la sessió.
Ah, ja.
És que tot això va néixer perquè va lligat amb l'esperit de la... Perquè un dia, ho hem d'explicar, jo estava a la cuina rentant la tassa
sí,
després de fer el cafè.
A la cuineta que tenim aquí a RAC1.
Exacte, i estava... Sí, és potser una mica massa ambiciós dir-li cuina, sí. Però bé, estava rentant la tassa i estava gairebé parlant sol, jo em veu alta, i vaig dir, sabeu el que estaria bé? Bé, sabeu, no, estava parlant sol, però el que estaria bé seria trucar aleatòriament i xerrar, perquè últimament potser no es fa tant, allò de ni a la ràdio ni enlloc, això.
I en aquell moment vaig entrar jo.
I vas entrar tu. Primer va entrar Guillem Estadella sí. i just després vas entrar tu i vas dir doncs mira, no està mal pensat, ho podríem provar. I bé,
estem parlant d'abans de l'estiu, això,
sí,
eh?
Sí, sí, i això és el que estem fent, provar-ho, a veure com va.
Va, doncs anem al gra, com ha anat aquest primer fix?
Doncs mira, et diré ara que la primera, i no és broma, ha sortit a la primera.
Sí, home.
Ho prometo. Ha estat així. I ha començat d'aquesta manera.
Digui'm.
Hola, bona tarda. Truco de la ràdio. de la ràdio RAC1. Em dic Edu i us volia preguntar si teníeu 5 minuts per mi, per parlar.
Un moment. Truca'm de la ràdio.
Val, això...
Com si la cosa no anés amb
sí,
ella, eh?
Sí, sí. Tenim una dona que delega la conversa, però aquí ja s'ha obert una porta amb el nostre, la nostra interlocutora en aquest cas. Però d'entrada no ens penja. Aviam, primer pas. Qui s'hi posarà?
Tant, que no pengi.
Sí. Qui s'hi posarà? Amb qui parlava la dona? La cosa segueix així.
Digue'm.
Hola, que us agafo un bon moment.
Home, no em toca mai res i m'ha tocat la loteria que em truquéssiu. I és casualitat, no?
Sí, amb qui parlo?
En Jordi.
Jordi, encantat. Primer de tot et volia preguntar a on estic trucant, perquè he marcat un número a l'atzar i no sé on estic trucant.
Estàs trucant en un poble que es diu Vilablareig.
Mira, per tant ja tenim nom i localitat del nostre interlocutor, és en Jordi de Vilablareig, als afores de Girona. Bonica població.
Ara seguim, però és que jo encara m'he quedat amb... la dona truca i diu directament, no sense preguntar per què és ni res, truca en RAC1, sí, passo el telèfon.
Com si truqués el del gas. Sí, deuen tenir-ho establert així a casa. Escolta, si hi ha alguna trucada que a mi no em ve de gust contestar, contesta tu. I en Jordi, la veritat és que el Jordi ens ha rebut gairebé amb els braços oberts.
No, ja ho veig, ja.
I li plantegem en Jordi de què vol parlar.
A veure.
Home, doncs... Ja que tinc una oportunitat, saps de què m'agradaria parlar realment? D'una cosa, d'un personatge que es diu Joan Alsina, un capellà obrer que va anar a Xile i que ara fa 50 anys el van matar. Va ser just amb la revolució d'en Pinochet, doncs, que va fer malbé tot el govern de l'Allende. Doncs aquest capellà, junt amb altres capellans que havien anat, que és un capellà de Castelló d'Empúries. I realment és un personatge, vull dir que és una persona que és un sant, vull dir, perquè va ser capaç de morir, doncs, per als altres d'una manera totalment generosa, no? Quan realment podia haver tornat a Espanya, doncs, en el moment en què va esclatar la revolució d'en Pinochet, doncs ell es va estimar quedar-se a Xile, a Santiago de Xile concretament, en un hospital, que és allà on treballava i allà on, doncs, feia el bé.
Uau! Però aquesta història així, no, segur que no li vas deixar un temps perquè no. Es rumies una mica. Perquè a mi em truquen per telèfon i agafo el telèfon. No sé si em sortiria que em vingués al cap una història com aquesta, no?
Us juro que la primera trucada que m'han contestat és a casa d'en Jordi, a Vilablareig, i en Jordi, quan li he plantejat de què volia parlar, m'ha explicat la història d'en Joan Alsina. M'ha introduït en la història d'en Joan Alsina.
Uau, desconeixia, clar, absolutament. Potser sí que hi ha alguns oients que de la zona que havien sentit a parlar del Joan Alsina, però jo he de reconèixer que és la primera vegada que sento aquesta història.
Li he preguntat també en Jordi per què, de totes les històries, i havent-lo agafat així en fred, per què ha triat la història d'en Joan Alsina?
Jo no vaig tenir oportunitat de conèixer-la, però tenia un amic que havia sigut també capellà amb ell a Xile, i ara ja és mort aquest meu amic, doncs inclús va fer un llibre explicant la seva història, i sortia, doncs, la influència que va tenir en Joan Alsina amb ell i com el va ajudar a poder tornar a Espanya. El va aconsellar i el va ajudar, el va treure de la presó, bueno, i va lograr venir. I va ser ell que, com que érem amics, doncs havíem parlat moltes vegades de Joan Alsina i de tota la feina que havia fet, ara no se sol dir, no?, dels capellans obrers, que eren capellans que la seva vocació els portava estar amb la gent pobra.
En Joan Alsina només tenia 31 anys quan el va matar l'any 73 a Santiago. El va executar un jove soldat de 18 anys, que es deia Nelson Bañados, que es deia perquè aquest noi es va acabar suïcidant amb els anys.
Vaja.
I expliquen que just abans que li disparés, el capellà Alsina li va dir: "Mátame de frente, que quiero verte para darte el perdón".
Caram, tu.
Mira, és que realment, jo crec que avui el primer dia...
Anava a dir, a veure, em sembla que has tingut moltíssima sort,
sí,
eh?
Sí, ho admeto. Hi haurà setmanes que haurem de treballar una mica més, pic i pala, estem totalment disposats a fer-ho, però en Jordi, de Vilablareig, ens ha regalat aquesta primera història per començar el fix.
I també avisem als oients que això, si els sona el telèfon i us truca l'Edu, que no cal que tampoc expliqueu ni històries com la que ens ha explicat avui el Jordi, vull dir que poden ser coses
del que
més
sigui
comuns, del vostre dia a dia, de coses que us estiguin passant, de coses personals, vull dir que estem totalment oberts a sentir les històries de persones anònimes.
Ens interessarà tot, ens interessarà tot el que ens vulgueu explicar, i ja us dic que no molestarem si no podeu o no voleu parlar, pengem i tan contents.
Doncs Edu, estic molt contenta de finalment que s'hagi materialitzat aquella idea que, com tu deies, vam tenir a la cuina, a la cuineta d'aquí a RAC1, la idea que vas tenir tu i que, mira, doncs ha acabat en aquest el fix que anirem repassant al nou ser de setmana en setmana. A veure què et trobes la setmana que ve.
Estigueu atents, a casa.
Ens ho expliques.
Si truca algú i no és el del gas, potser truquem de RAC1.
Gràcies, Edu, que vagi bé.
Bona nit.
Sabeu, eh? Si sona el telèfon, sisplau, agafeu-lo, que per cert, vosaltres teniu fix a casa encara?
Jo a casa meva no, els meus pares sí que el tenen, sí, però a casa meva no, jo no
en tenen, els meus pares, fix? Els meus pares.
Els pares també.
El mateix.
És que, clar, això del fix realment s'està perdent, té molt de mèrit, el que fa l'Edu trobant.
Sí, perquè cada vegada hi ha menys gent.
Va, que tenim més coses per aquest Sant Esteve. Una pregunta una mica... Avui no us estarà escoltant la família. Alguna vegada heu posat excuses per no haver d'anar a un dinar familiar?
Jo sóc bastant de complir,
jo,
encara
veritat,
que sigui en condicions complicades.
Sí, a què t'estàs referint, a condicions
no,
complicades?
No, que de vegades he d'arribar, per exemple, el dia 1 de gener, no, després d'un cap d'any, una nit difícil, i jo arribo, sí, a les dues sóc allà amb el plat de taula.
Alguna excuseta posat alguna vegada?
Jo sí, jo sí que em poso.
No tenia cap dubte.
Cap mena de dubte. No passa res, espero que no m'estiguin escoltant, i si ho esteu fent, perdoneu, però alguna vegada sí.
Sí, home. Tots ens ho podem permetre alguna vegada.
Tant tant.
Tu, Anabel, ets complidora o algun dia has dit, mira, diré que ha passat no sé què perquè no em va bé venir?
Compleixo, com el Pep, sí.
Complidors. És que, clar, estem molt repartit aquest equip. El que segur que estic convençuda que vau fer alguna vegada, quan éreu més joves, tots plegats, va ser posar alguna excusa doncs, perquè no havíeu fet els deures o perquè no volíeu anar a classe, doncs... Ara de seguida la Clara Garaltó ens explicarà quines són les excuses més habituals dels seus alumnes. I per cert, també que segur ara ja tots teniu el nòrdic posat al llit, però qui no s'ha discutit també mai per aquest tema? De seguida també el No s'ha parlat prou amb el Pep Antoni Roig i, com dèiem, la Clara Garaltó. Moment de No s'ha parlat prou, avui amb la Clara Cataltó. Com estàs, Clara?
Molt bé, bona tarda.
El Pep Antoni Roig, què tal, Pep Antoni Roig, com estàs?
Molt bé,
bona. Déu-n'hi-do, quants dies, que feia que no veníeu?
Uns dies, sí.
Ha coincidit entre una cosa i l'altra, però vaja. Comencem amb tu, Clara.
Comencem amb mi.
A veure, de què no s'ha parlat prou?
No s'ha parlat prou de les excuses dels adolescents. No se n'ha parlat
en general,
prou? En general, i sobretot com a alumnes, jo ja sabeu que sóc professora, ja fa anys que em dedico...
Val, no sabia si estaves pensant en les teves pròpies o en les que et posen ara.
I ja en parlarem una mica. A mi les que em fascinen és les que al llarg dels anys, dels 10 anys que fa que m'hi dedico, sobretot els meus alumnes, exacte. No se n'ha parlat prou i no acabaríem de parlar-ne, perquè és molt fort la seva capacitat fascinadora de sempre trobar explicacions insòlites, estrambòtiques, completament random, per no assumir culpes i responsabilitats.
M'encanta aquest tema. A veure.
És una meravella. A veure, l'adolescència ja sabem que no és un moment fàcil, tots hi hem passat. Jo que m'hi dedico, faig contínuament aquest exercici de mirall, no?, de posar-me al seu lloc, de recordar-me a mi, no?, quan era adolescent. Harlan Coben, que és un autor nord-americà, deia no us enganyeu, l'adolescència és una guerra i ningú no en surt il·lès. Sigui com sigui,
tenint en compte això,
les seves excuses es mereixerien... El col·lectiu de proves hauríem de fer llibres amb les seves excuses. És un gènere literari a part. Jo he intentat una mica sistematitzar-ho, intentar recordar també les més fortes o les més increïbles que m'han posat mai. A veure, primera situació, quan arriben tard. Això passa molt sovint... Em miri i riu que sí, perquè jo sóc una persona bastant impuntual.
Sí, la Clara amb això té un premi Nobel.
Exacte. Ells arriben tard molt
sovint. Ja sabeu
sovint.
Que la Clara i el Pep Antevideas són amics, però que aprofiten el No s'ha parlat prou, doncs, home, per deixar-se anar alguns missatges,
alguns
no?
Retrets,
sí, és un moment de catarsi.
Exacte.
Entre els dos.
A veure, excuses de quan arriben tard.
Sí, ells arriben tard molt sovint, perquè sabeu que tenen el bioritme que els funciona una mica diferent dels adults. Això se n'ha parlat.
Se'n van a dormir tard.
Van a dormir molt tard, al matí estan superllits.
Costa llevar-se.
Exacte. Llavors tenim tot el desplegament d'excuses clàssiques, el metro, el tren, un embús, el cotxe que no arranca, no? Sempre és millor culpar la providència que assumir que s'han adormit o que s'han entretingut, però després m'he trobat excuses que m'han deixat completament descol·locada del tipus. Han d'entrar a les 8 del matí però arriben a les 9. No, clar, és que arribo tard perquè se m'ha trencat un pot gegant de maionesa al mig del passadís i l'he hagut de fregar. I tu et quedes i dius, maionesa per esmorzar? Però te'l mires amarat, vermell, amb olor d'ensaladilla russa, i dius, això només pot ser veritat. O, clar, arribo tard perquè algú se m'ha menjat les bambes. I te'l mires...
Home, aquest és un clàssic,
te'l mires, xàndal i mocassins. I dius, és que aquest nen no ha trobat les bambes avui al matí. Heu de saber que els gossos dels adolescents tenen una alimentació bastant peculiar.
En què més cas, es menja? En aquest cas, els deures de matemàtica.
Però sobretot productes fets a base de paper. Agendes, treballs, llibres, llibretes, almenys els gossos de Sants, que sóc on jo treballo, no sé què passa, que tots s'alimenten a base de coses de paper.
Segons, ara de debò, aquesta excusa encara es posa.
T'ho juro.
Sí, eh? Molt antiga.
I una d'encara millor. Els gossos dels adolescents i les mascotes en general tendeixen a emmalaltir i morir diverses vegades al llarg d'un curs. Què dius? Jo crec que l'excusa de la mort del gos ja me l'ha posat 4 vegades.
Clar, hauries de tenir un Excel comptant.
Clar, un registre. Exacte, no, aquesta sí, ja sí. Me l'has fet. No serveix.
Doncs és una bona idea.
O mira, quan comencin el curs els has de fer com un test, així dissimulat, eh? Ara m'està venint aquí una superidea.
Ah, perquè no em colin que tenen mascota.
Qui de vosaltres té animals de companyia? Sí, i quants, gossos, i quants en tens? Un, d'acord, un. Clar, sí, a la segona et diuen que s'ha mort, ja no cola.
Clar, però ens diuen, no, és un altre, que em vam agafar una... Vull dir, ells ja troben, la manera de sempre. Segona situació, quan no entreguen coses, això també passa bastant sovint. Hi ha un principi universal, que no sé si sabeu, no sé si coneixeu, que és que el dia abans d'imprimir alguna cosa, el 40% de les impressores dels alumnes no funcionen o es queden sense tinta.
A veure, les impressores donen molts problemes, això s'ha de reconèixer, és així. Jo fa anys que no en tinc a casa.
Jo igual, eh?
Però a casa dels meus pares, que encara n'hi ha una, i que de tant en tant, si tinc alguna emergència, dic, calla, que allà hi ha una impressora... És veritat, o l'he de tornar a instal·lar, o bé de tornar...
O et feia, a la mínima et feia allò que t'ho imprimia mig lila perquè no li quedava tinta...
Però mira, això encara...
Jo vaig assistir al món de les impressores l'any 2006, em sembla.
Sí.
Però és veritat, mira, això em fa ràbia reconèixer-ho, eh? Perquè la meva mare, quan es van comprar ja l'última impressora, vaig dir, però per què us compra una impressora si no cal? No, perquè sempre hi ha alguna cosa que va bé i... Em fa ràbia reconèixer-ho, però això que he hagut de recórrer a casa dels pares algun dia per dir, és que clar, ara no hi ha res obert, ho necessito per demà, doncs he d'anar a imprimir. Fa ràbia, però és així.
Llavors ells...
En fi, que tenen molts problemes.
Tenen problemes, llavors mai els passa pel cap portar una copisteria, demanar-li un veí, o fins i tot enviar-t'ho i dir, mira, estava fet, però no ho he pogut imprimir, val? Això no els passa pel cap. Sempre és millor posposar que afrontar. Aquest és també el seu principi. Llavors també hi ha un altre principi que es compleix sempre, que és que quan és un treball grupal, sempre està malalt l'alumne que era encarregat d'imprimir-lo. És una cosa inexplicable.
La llei de Murphy.
Sempre passa. Llei de Murphy. Ells deleguen responsabilitats, també passa molt sovint que et diuen que els seus pares ho imprimiran a la feina. Llavors és, no, s'han quedat sense l'activitat a l'empresa del meu pare, o un alumne que m'està dient, 15 dies, la meva mare m'ho està imprimint. I feia servir el gerundi, imprimint. I dic, la teva mare té una impremta de l'època de Gutenberg, o com va? Perquè no pot ser.
Totalment. Lletra per lletra.
Treball que no va arribar mai, però ells com a mínim no, hi han quedat bé.
Però una cosa, és que ara m'ha sorprès això, els treballs encara s'imprimeixen i es porten
alguns
en paper,
alguns sí,
eh?
Alguns no.
Anava a dir,
però si hem hagut de tornar una mica...
Enviem-ho, ja està, gràcies.
Sí, però hem tornat una mica al paper.
És molt analògic, l'escola del segle XXI...
No, però jo crec que vam avançar, vam fer molts passos digitals i ara hem hagut de tornar una mica enrere perquè el paper i la llibreta veiem que és la manera també que estem...
Anava a dir, doncs passa la mà, mentre la teva mare ha trigat a imprimir-lo.
Tu vas fent, eh?
Passa la mà.
A mi la més increïble que m'han intentat colar és un dia que un alumne m'havia d'entregar un text, plovia molt, i em va jurar i perjurar que el portava fet, però que la pluja havia entrat dins la seva maleta i que s'havia esvaït la tinta, s'havia escorregut la tinta. O sigui que dius, molt creativa, però...
Ni rastre, de la tinta.
No, una cosa completament increïble.
Carai,
també heu de saber que ells fan complots, fan uns complots molt forts. Quan tu arribes i dius, avui m'havíeu d'entregar això, ells fan un mur, fan un fuente ovejuna, i et diuen, no ho vas dir. Era per dijous de la setmana que ve. No ho vas dir. I d'aquí no passes, comences a dubtar de les teves paraules.
Sí, eh? Has arribat a dubtar.
Veus la mirada d'algun alumne que sap que sí que és veritat, però que per pressió social mai dirà que sí, i el millor en aquests casos sempre és dir, saps què? Deixem-ho estar, fem-ho per dijous que ve, cap problema, sí? Quarta cosa, heu de saber que són uns amants de les comparacions. Sempre sotmeten a judici la puntuació dels teus exàmens, sempre, judici minuciós. Venen i et diuen, hem posat el mateix i a ella li has comptat 0,25 i a mi 0,30. Què és aquesta injustícia, què és aquesta doble vara de medir? Va, llavors el que has de fer és dir, quan vingueu amb això, els dos us quedareu amb la nota més baixa. Així no ve.
Ups!
Aquest és bo.
Quina paciència, no?, també d'anar comparant cada resposta amb tothom a la classe, a veure si hem posat el mateix i m'has posat...
Per últim, l'excusa sobirana, quan tenen ganes de parar-ho tot, d'engegar-ho tot a pastar fang, un alumne aixeca la mà i et diu: Clara, això que estem fent per què serveix? Parem la classe, parem-ho tot, sigui un poema, d'espriu que estàs explicant, sigui el sintagma nominal, ho has de parar i has d'establir amb ells un debat filosòfic sobre el coneixement.
Això ho has de portar una mica assajat de casa, no?
Home, perquè tot, si has de ser molt creatiu. A més, clar, ells veuen aquesta cosa com utilitària, no? És que el coneixement potser no és un... O sigui, té sentit en ell mateix, no és un mitjà, saps? Llavors, has de parlar-ho amb ells i són durs, eh? No els serveix qualsevol excusa. L'última, aquesta és molt forta. Jo no l'he sentit mai en el meu institut, ni com a alumna ni com a professora, però tinc amics que sí. Amenaça de bomba per no fer un examen. Trucada anònima. Us ho juro. Sí?
No,
gairebé. Això havia passat al teu institut?
A mi m'havia passat dues amenaces de... Amenaces, no. Simulacres d'incendi.
Ah, sí. Però això està previst.
Sí, però et salvava el cul i...
Clar.
Estava supercontent d'haver de fer com... Perquè és tot un gran teatre, no? No hi ha bombers, no hi ha ningú, però tu has de fer creure.
Baixes sí, les,
baixant les escales cridant.
I a més hi ha tot un protocol.
Era un gran moment per cridar gratuïtament.
Exacte. Home, cridar no s'ha de fer.
Home, si fas un simulacre, el fas bé.
Llavors, clar, és el que us dic, eh? Jo no ho he viscut, em sembla molt bèstia, però sí que és veritat que, clar, tu, si hi ha una trucada, encara que n'hi hagi una cada setmana, has de desallotjar, o sigui, és així.
Llavors, sí, dius, no, a veure si avui no, i clar, després...
Això va passar un partit del Madrid contra la Real Societat fa molts anys, me'n recordo.
Què va passar?
Això,
que s'ho van inventar? O que...
Bueno, va ser una amenaça de bomba que al final es veu que no va ser.
Però, i va guanyar la Lliga.
No ho sé, això ho diran els del Tudiràs, però me'n recordo perfectament.
Va, ja veieu que les seves excuses són així, eh? Són bastant random, no compleixen principis perquè te les creguis, com causa-efecte, no repetir-se, versemblança... O sigui, ells proven, van amb tot, mai ho assumeixen. Si, com a mi, us fascina el tema de les excuses, ara hem parlat de la dels adolescents, de les dels adolescents, però a mi les dels adults també m'agraden molt, no? Perquè aquesta cosa que tenim com de infantil, de no voler assumir, d'anar-te explicant a tu mateix, que sapigueu que a internet hi ha moltíssims articles que en parlen de les excuses i que les tracten com una droga. Per exemple, com deixar de poner excuses en 5 passos, que dius, és com bajar la barriga cervecera en 5 passos. Després, excuses, tolerància cero, acaba con la procrastinació, les excuses, un mal hàbit, aprende a evitar-lo, o el millor de tots, per mi, si quieres triunfar, vacuna-te contra l'excusitis.
M'encanta aquest tema, és que estaria tot el dia, no? Demanaria als oients ara que ens diguessin, envieu-nos missatges, correus electrònics, no? Explicant-nos quines excuses us han posat, o la millor excusa que heu posat vosaltres, no? Perquè reconèixer les nostres pròpies excuses... Clar, també seria interessant, eh? Un dia fer aquest exercici de...
Jo vas els dic, va... assumeix, no? O sigui, a mi m'han arribat a dir, és que sí, m'has enganxat copiant, però és que no sóc l'únic, saps? Com indignats. Llavors, va, assumeix la culpa i tirem endavant, i això també es creixer, no?
En fi, excuses. Va, passem ara al Pep, de què no s'ha parlat prou?
Doncs no sé si ho notareu per la veu, però he vingut una mica refredat.
No, encara.
Crec que no s'ha parlat prou de les discussions de parella que provoca el gran debat. Quan cal posar el nord. Jo vinc refredat per això.
Em rendeixo.
No, és un tema bastant més delicat del que la gent es pensa, perquè, bé, en el meu cas, per una mala decisió la setmana passada i per culpa de l'estivet de Sant Martí, que abans deia el company meteoròleg, bueno, m'ha condemnat a la malaltia, no?
Quina és la mala decisió?
La mala decisió és la següent. Arriba un moment a la tardor, més o menys finals d'octubre, on, bueno, vas a dormir i la vano a d'estiu, perquè hi ha el primer moment, que és passada la Mercè,
sí,
sobre el llençol una vanueta prima.
Jo no faig.
20 d'octubre, més
jo
o menys.
Jo sí, una manteta.
Una cosa primeta.
Sí.
Va no a d'estiu, però ja vas a dormir i dius, et lleves a mitjanit per fer un riuet i ja tens ganes de tapar-te una miqueta més.
Cosa,
et falta,
sí,
alguna cosa més. I arriba el gran moment de, anem a posar el cobrellit, cobrellit prim, diguéssim, el previ al nòrdic.
Ui, no,
tres passos abans del nòrdic,
per favor.
Ja, jo he de dir que vinc d'una família on històricament hi ha hagut armaris plens de vànues de tot tipus i, bueno, les herències a casa meva, sempre hi ha hagut coses per cobrir llit. Sí, el cobrellit és el prespevi al nòrdic. A mi el cobrellit és una cosa que crec que fins mitjans de novembre s'ha d'aguantar. De fet... Desconfieu de la gent que abans de Tots Sants posa el nòrdic. No lliga. El nòrdic abans de Tots Sants crec que no toca.
Doncs jo crec que el vaig posar aquest any, eh?
Abans de Tots Sants?
Sí, però a veure, també una cosa. Hi ha el nòrdic prim, que, és, que jo li dic de primavera, però vaja, en aquest cas seria de tardor,
això
i
és
el nòrdic gruixut d'hivern. No, perquè el meu nòrdic de primavera seria com el teu cobrellit.
No se n'ha parlat
això
prou.
Això n'he parlat abans perquè m'he dit, jo tinc dos nòrdics, però al final no n'acabo fent ús dels dos nòrdics, n'acabo fent ús d'un només.
Jo crec que no se n'ha parlat prou d'aquesta dicotomia entre nòrdic prim, nòrdic gruixut.
No, que només ocupen espai.
A l'Ikea un té el logo vermell i l'altre blau.
Totalment en contra.
I crec que són bastant iguals. Però,
No,
els gustos són bastant iguals.
El cas és que la meva preocupació va més enllà, i és una cosa una mica poc romàntica, però clar, no sé si dormiu en llit de matrimoni, no sé si viveu en parella, però cada persona és del seu món, i sí, no tothom té la mateixa tolerància a la calor o al fred.
No, absolutament.
Clar, ens passem 20-25 anys de la nostra vida, si les coses van bé dormint sols, quan som joves, anem creixent, hi haurà un dia que ens posem a viure amb algú i has de compartir aquesta part de la teva intimitat, que és dormir. I jo tinc el meu problema que amb la meva parella, per exemple, tenim dos...
temperatures diferents.
Tenim dues temperatures molt diferents. És més, nosaltres ens vam conèixer, l'Aida i jo, un 26 d'octubre, i jo crec que el primer cop que vam dormir junts devia ser un 6-7 de novembre, i ho prometo que el primer cop que vaig anar a casa seva...
Vas passar calor.
Quan, quan vaig entrar al seu llit, el primer que vaig pensar és, bé, encara no t'he posat el nòrdic, perquè si no hagués llepat. Però clar, la setmana passada el temps ens va jugar una mala passada. Total, el primer dia ella tenia fred, jo no, va posar-nos una manta a sobre, ella no li agrada ser una ceba, i bueno, jo us explicaré una intimitat, que és que jo en aquests casos tinc un procediment per calibrar-me a mi mateix la temperatura. Ella em diu fer l'oruga termòmetre. Què vol dir fer l'oruga termòmetre? Jo em poso dintre el llit, recte com un pal, com un sarcòfag, i m'estic 30 segons sent un home termostat.
M'està fent bastanta por,
No, sí, sí, és l'home termostat. Aleshores, el meu cos es devé de cop i volta un termòmetre i calibro si sí o si no. La setmana passada no ens vam entendre. Jo no ho veia clar, posar el nòrdic, ella sí, jo no. Al final vam prendre una decisió una mica arriscada, que era un dia l'altre.
Com?
Que és
com?
Sí.
El treu i el posava.
No passa res, són 3 minuts.
Què? Mare meva, jo un cop l'he posat.
Què preferiu? Aviam, què preferiu?
Això sí que és un no s'ha parlat
prou. Què preferiu, treballar 3 minuts o passar-ho malament 8 hores? Jo ho tinc bastant clar, s'ha de ser pràctic.
Vam no treballar. Són 3 minuts, perdó.
Aviam, posar...
Mira, jo avui he hagut de posar el nòrdic parlant... jo sola i no, potser he estat 7 minuts.
Un moment, no estem parlant...
Allò hi ha manera que arribi a la punta, que quedi
estirat... No estem parlant de posar el nòrdic dins la funda del nòrdic. Això és un altre, no se n'ha parlat prou. Estem parlant de posar el nòrdic.
Vull dir, a sobre.
A sobre, o posar una altra cosa. Vam fer un dia, un dia no, i clar, a mesura que va arribar el dijous, divendres, va començar a fer més calor, sense avís. Ara ja ens han avisat que demà 28 sí, graus, sí. La setmana passada no van ser tan ràpids els meteoròlegs, trapelles.
No els critiquis,
Que... No, jo recordo sortir dijous de casa amb bufanda i sortir un carrer i pensar, hòstia, potser m'he passat. Què ha passat? Doncs ha passat el que passa en aquests casos, que és que et fots a dormir, agafa una mica de calor, i tu no te n'adones, i et lleves a les 5 de la matinada absolutament despullat i a l'aire lliure, diguéssim, però clar, no estem a 28 graus, estem a 15-14.
Llavors fa fred,
si fots dintre el nòrdic sues com un poll, i al final doncs he caigut refredat d'una manera bastant abrupta.
Mira, solució. No serà d'això, el refredat,
jo crec, Anna, que no se n'ha parlat prou, i insisteixo, és molt poc romàntic el que diré, i no us agradarà, crec, però no ho sé, algun dia potser hauríem de començar a pensar en dormir en llits individuals junts.
Ah, no.
Mira, diré
més dormir llits individuals.
Aquest debat l'hauríem d'obrir algun dia.
No, però un moment, deixa'm dir una cosa.
Llits individuals junts.
Però llavors igualment et cobreixes amb tots...
Cada llit individual té el seu...
És que un moment...
Té el seu cobrellit individual.
Un moment, ja fa uns anys, a mi fa dos hiverns, aquest encara no, fa dos hiverns que per Instagram em surt un anunci d'aquests automàtics d'un nòrdic que venen, que pots posar meitat i meitat. I aleshores, amb una meitat pots posar el més gruixut, que vosaltres m'heu criticat aquí per un nòrdic més prim i un de més gruixut. Doncs sí, pots posar en una meitat el nòrdic més prim i en una meitat el nòrdic més gruixut, i així no hi ha problema.
O en una meitat nòrdic i l'altre res.
Exacte, només llençol doble, per exemple.
M'interessa moltíssim.
Doncs ho buscaré i us ho enviaré per privat.
Això m'estalviaria fer l'oruga de termòmetre i m'interessa bastant. No, jo crec que és important, Vull dir, no s'ha parlat prou.
No, és un gran tema.
Per un cop de calor, un cop de fred...
Jo el que faig és que durant uns dies...
Una relació de parella se'n pot anar a petar.
No el poso dins, el poso sobre. I el trec i el poso fins que no fa fred i llavors el poso dins la funda. Punt, és tot el que faig.
Aquest treure i posar és on hi ha el conflicte.
Sí, i jo a vegades
cada nit hi ha un referèndum, saps?
I a la meva meitat, posar només manta, per exemple, a la meva meitat, no, desastre, perquè aquella manta a la nit acaba al terra, llavors passo fred. S'ha de posar tota, llavors l'altra persona te la tira...
El que entenc, vosaltres no necessiteu l'arribada dels cascos blaus ni un relator de la ONU per parlar d'això amb les vostres parelles, no?
Jo arribo ràpidament
a un acord.
Sí.
Jo hi ha un dia que el poso i després quan arriba la calor a la primavera hi ha un dia que me'l trobo que ha desaparegut. Llavors, bueno, acceptem una cosa i acceptem.
Jo tinc aquest estil també, sovint.
Clara, Pep, moltes gràcies. Ens veiem d'aquí a uns dies. Que vagi bé.
Nit de Nadal a casa dels teus oncles, Nadal al poble, nit de Cap d'Any a la teva ciutat amb els teus amics. Perquè hi ha moltes raons per moure't aquestes festes, el millor regal que et podem fer des de BP és continuar donant-te fins a 20 cèntims per litre de descompte en els teus proveïments de carburant amb l'app Mi BP perquè passis Nadal amb els teus. Descarrega't l'app Mi BP i continua estalviant per Nadal. Consulta les condicions en mibp.es.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Motor Múnich i Motor Múnich Cadí, concessionaris oficials BMW, Mini i Motorrad, ens unim a aquesta esperança. Bones festes.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps CrystalBox Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crac...
CrystalBox!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
El Nadal és l'esperança dels bons temps que han d'arribar. Des de Rodi Motor Services ens unim a aquesta esperança. Rodi Motor Services et desitja bones festes.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu el sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.
Va, que tornem a ser aquí per acomiadar-nos. Ho farem amb una mica de música, el Jordi Garrigós, amb el seu Salsa Agredolça, que ens parla de l'escena musical urbana. Doncs ja torna a ser divendres a aquesta hora i aquesta música, vol dir que arriba el Jordi Garrigós. Jordi, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Què avui?
Avui vinc a parlar de música urbana.
Ah, perquè anava a dir, no sé, aquesta setmana hem tingut que si el cartell del Primavera Sound,
sí, hem
que
si... moltes coses.
No? Moltes coses de música, però aquí no caiem en tòpics, no? Intentem no caure-hi.
No, però sí que és veritat que sí que és una cosa relacionada amb l'actualitat i en parlem de música urbana perquè demà, dissabte, la 31 FAM, actua al Palau Sant Jordi Club presentant el seu nou disc, que és Per si ens veiem un altre dia, i és un bon exemple, i és com l'inici de secció, de com els grups de música urbana en català han anat guanyant espais que fins ara eren impensables. Ni fa res, ningú hauria imaginat que un grup com aquest es pogués plantejar fer un concert de més de 5.000 persones pagant entrada, que això és important, sí. No és una festa major. O com una cantant com la Muixca, omplís dues vegades la Pol amb un sold out aconseguit mig any abans dels concerts, o esclar que els Tietz i els Figaflaues siguin els grups del moment. I això és perquè, simplement, al final, si ho penses, és perquè s'ha seguit una tendència internacional. No ha passat res estrany. De fet, el que passava és que, fins a cert punt, nosaltres érem un radar-avis.
Que aquí encara no havia com arribat, no? Hem anat una miqueta més tard.
Exacte, i això va motivat, segurament, perquè no acabem de tenir una llengua normal, en el sentit que no tenim un estat del darrere i que el català té les seves particularitats. Perquè tot el món estava passant ja que l'Urban dominava els grans espais, i també a Catalunya, però no en llengua pròpia. Llavors, això ha canviat, i està bé aturar-nos un moment i preguntar-nos com hem arribat fins aquí.
Com hem arribat fins aquí,
exacte.
Jordi?
Aquesta secció d'avui anirem virant entre la modernitat i la cosa antiga. Farem un viatge que va des de 1992 fins al 2023 i comencem, això sí, amb els grans protagonistes d'aquesta setmana, que són la 31 FAM i el seu Espavila.
Necessito tranquil·litat. Jo a vegades penso que el meu cor està parat. Sí que està parat. Perquè jo a vegades penso massa. Porto massa temps sense tornar a la casa. Porto temps que ja no sé què vull. Però la bulla ella és la meva substància. Espavila, que ja ets grandet. Que ja porta igual uns quants anyets. Tot el que estimat a mi se m'ha trencat. No vull estar sol tota una eternitat. Ja fa dos anys que me'ls han robat. Crec que ara tinc por a la meva llibertat. Fullant el cotxe al vidre entelat. Aquella bibi crec que encara no m'ha trucat. Tot passa molt ràpid, necessito una estació. Vull viure aquesta vida com una puta missió. Tothom mor, però ningú vol flors. I en el meu cas, baby, crec que tinc raó. Tot passa molt ràpid, necessito una estació.
Clar, tu escoltes ara les cançons de la 31 FAM i penses que això és absolutament pop, però és un fet que
home,
també passa,
sí,
no?
Sí, amb els altres, manera, sí.
Amb els altres grups de la generació, aquesta Urban, que van escollir el català com a llengua vehicular, el Lil Dami, els Tiets, la Fresia i Scream. Això és perquè tots s'han anat fusionant al rang de l'explosió internacional del trap i el reggaeton. El motiu és ben simple. Si aquestes músiques, el trap i el reggaeton, volien ser mainstream, havien de sonar mainstream. Per això tot sona tan pop i tan uniforme, perquè deia avui tot conté aquests
però
bombos i caixes.
Però llavors vols dir que no és autènticament música urbana? O que...
Sí, totes aquestes bombos i caixes del reggaeton existeixen i són reggaeton, però aquestes melodies és el que fa que siguin absolutament poc i que siguin tan radiables. Aquesta homogeneïtzació fa que tot soni una mica igual, però no en aquests grups en català, sinó és una cosa que passa a tot el món, tampoc ho analitzarem avui. El cas és que una banda com la 31 FAM apareix en l'explosió internacional del trap, que va detonar fa més o menys una dècada, i això ve directament del rap, que al final el rap és l'arrel de tot això, tot ve d'allà, no?, de cantar uns versos que rimen sobre una base rítmica. Res del que està passant ara hagués passat si no hagués existit el hip-hop. I l'origen l'hem de buscar a la pedra Rosetta del rap en català. I la veritat, t'asseguro que podries estar tot el dia dient noms i no encertaries el del primer artista que va fer
no,
rap
o sigui,
en català.
No, no m'ho espero de cap de les maneres, no?
No, no. Senyores i senyores, el primer rap en català de la nostra llengua sonava així.
A veure, és qui em penso que és?
Evidentment, evidentment.
Tomeu Penya?
Sí, Taxi Rap de Tomeu Penya, de
no,
l'any 92.
Efectivament, no l'hauria encertat.
Bueno, vols al·lucinar? Això surt dos anys després de Fight the Power.
Uau.
Dels Public Enemy. S'ha de dir que aquesta cançó del Tomeu Penya és la primera que es té constància que estigui en un disc enregistrat i que puguem tenir físicament, però no es descarta que algun grup underground ja fes algun altre tema i que no estigui molt controlat. De fet, yeah. Hi ha una pel·lícula del Francesc Bellmunt, Un parell d'ous, del 1985, en què hi ha un grup, els Slips, que ja fan com un rap humorístic, però clar, aquesta cançó només es pot trobar a la pel·lícula.
En aquesta pel·lícula, ja.
Però oficialment, la cançó del Tomeu Penya es considera generalment com la primera cançó rap en català. El Tomeu Penya realment és un tio que no ha tingut mai por de fer coses diferents, d'anar tocant diversos pals i encara que ell sigui com un cantant d'arrel country, anar trobant
country,
coses
no?
Sí, sense cap mena de problema. El cas és que aquell any 92 surt Taxi Rap, el hip-hop ja s'està fent a tota la península, s'està fent, això sí, en castellà, a Barcelona hi ha grups com BZN, que ja comencen a ser semi-estrelles underground.
BZN, no, no
sí.
Em sonen tampoc.
A principis dels 90 el rap va ser una música que es va fer molt popular aquí, però es va fer molt emmirallada amb els Estats Units. Es posa molt de moda, això sí que recordo jo de petit, el breakdance, els, no?, aquells xandalls d'Adidas, de les ratlles de colors, el graffiti també, hi ha com una mena d'explosió als mitjans, que això s'acaba una mica desinflant a nivell mediàtic, però que crearà el caldo de cultiu de la primera gran generació de grups de rap a Catalunya, que apareix a finals dels 90.
No, jo no soc polac, tio, m'entens? No soc polac, saps? Sí, per la meva gent, rimes fresques, catalanes. Mon pare és de Totana, ma mare lleidatana. Xarrego, saps, com molta gent d'aquesta terra. Molts immigrants patint misèries degut a la guerra. El llei de vida està escrit a la història. Lluites fraternals, noves línies divisòries. Per omplir mapes, per omplir los textos. La tercera està la guai, però no canviem els gestos. Què passa?
Els polítics no reaccionen, l'atur no baixa, però més armament gestionen. No s'adonen del que la gent demana. Fora guerres, en seu global, humanitat germana. Fora prejudicis, tant de sexe com de raça. Fora estúpids que arriben a les mans per un Madrid-Barça. Aquí què coll passa? La gent s'ha tornat boja, o poca s'hi falta. Però bé, que hi farem les coses amb calma. Baralles pel futbol, mentre la gent la palma. El circ del nou món calmarà les tensions. Dediquem-nos a l'esport i així pau per a tothom, sí. Jo no soc polac, no soc català. Jo no soc polac, no soc català. Jo no soc polac, no soc català. I si no t'agrada el que coguin passat.
He de reconèixer que no l'havia sentit no. mai. Polac, m'ha cridat l'atenció.
La cosa és que
polonès,
de cop, a finals dels anys 90, el rap deixa d'estar de moda, però va ser llavors, quan, a l'apartar-se una mica del mainstream, que es va crear una base underground, de la qual surten els grans grups de rap catalans, que no en català, sinó catalans. Parlo, evidentment, de Siete Notas, Siete Colores, de Solo, Solo, de Falsa Alarma, d'Ari... D'entre tot ells, cap va apostar pel català com a llengua vehicular de la seva obra. L'únic que ho va fer és aquest noi que escoltàvem, que es diu El Dissop, amb aquest Jo no soc polac, jo soc català, un tema de 1999 i que clarament avui potser tindria un èxit enorme, però que llavors diria que pràcticament va ser ridiculitzat.
Clar, jo aquell any era encara força petit i no ho recordo, però tu que ja ets una miqueta més gran. Tu recordes aquest moment? Quan
sí, perfectament.
Sí, eh? I
sí,
com es va viure? És a dir, com es va rebre una
doncs
cançó
clar,
com aquesta?
Doncs clar, l'escena hip-hop, a més jo estava bastant posat a l'escena hip-hop, era totalment castellanitzada i castellana, i El Dissop va ser valent per fer aquest pas, però no se'n van sortir. Estem en un moment en què per certs sectors encara es pren el català com una llengua molt folcloritzada i que no serveix per la modernitat. I en aquest context, fer un projecte de rap en català no era una opció.
No va quallar gens, no?
No, no. De fet, crec que van haver de passar bastants anys perquè això passés. Això no vol dir que no es comencessin a fer bons discos. Marquem 2007 com l'aparició del primer disc que realment
és un salt gran, 99-2007,
sí, però és exactament així. El primer disc realment remarcable amb la nostra llengua és Vam Nosaltres, d'Adversaris.
El que és fonamental, inqüestionable, marxa i deixa sensacions de lleugeresa. Els gossos salten per la plaça, escolten com canto, ningú salvarà la princesa. Odio pensar-ho, no cal ni tenir la mà expesa. Mira com mires tant, plaer com això quan tu no l'ulles de llit estant, estanc, dins que em trenques. Projecte d'infecta't amb el vici de comparar-te, regalar-te un silenci massa profund, podria tombar-te. Com això, tot el que pensen és buit, de sentit, set, buit, que tenim ocasions per desvetllar-te. Èpic, com el record de l'amic, que és escèptic, que el tic-tac tàctic ha aconseguit robar-te. Estructura amb estrofes, allò que m'ha fet somriure, com un idiota que ha oblidat que cal per sobreviure. Caminar sense més pes no em fa més lliure, m'allibera, és la primera trampa del llenguatge.
Això ja em sona més, eh?
Adversaris.
Ja em va
sonar més. Són considerats realment els autèntics precursors de l'escena avui. Un fet a tenir en compte i que és important també pel que dèiem abans és que els adversaris que eren el Pau Llonc i el Rodrigo Lavinia no venen de l'escena hip-hop més estricta de Barcelona, que com deia era absolutament castellanitzada, sinó que provenien d'una escena més política, potser més propera al punk i al hardcore que no pas al rap, i la seva decisió de cantar en català, que, atenció, fa 15 anys, vull dir que ja fa un temps, encara podia ser ridiculitzada.
Sí, és que a vegades 2007 és com fa dos dies, no,
i al final fer rap en català era una opció absolutament política, perquè els rapers amb pedigrí, com si diguessin, encara no ho tenien en compte. Dit això, els adversaris mereixen una estàtua a la plaça de Catalunya, perquè de camins que van obrir ells amb aquest disc va tenir un valor incalculable, no només per aquest i els altres discs que van fer, que són molt bons, també per atrevir-se a fer moltes coses, gires per tot arreu, portar una banda amb instruments en comptes d'un DJ, tenir una producció superprofessional i tot fer-ho amb discurs anticapitalista, conscienciat, etc. Fan lletres que valien molt la pena i movent-se al marge de l'escena rap estatal. Ells van obrir una porta de bat a bat per on van entrar en gent com el Nota, que va guanyar el Sona Nou, el Basidi, Crim o el Gato el Kiman. I també una banda que acabaria sent la primera banda de masses que rapejava en català. Això ja sí que sonarà a tots.
Home.
Són els O.
Crec que sí.
Que neixen el 2007.
Si venen d'allà, del 2007, tot i que, clar, la popularitat no els arriba fins...
No, fins fa 3 o 4 anys. Farien un primer hit que sonaria tot arreu.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius. Eren feliços amb mentides de mil colors. Tinc els conflictes d'un suïcida, tinc por. I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic. Que si ella sona jo tremole, lo màxim. Venen trompetes, no és Gillespie, és Ainsley al sampler. En calma, brother, que ho volen simple. Volen que venga el discurs que ven, que no qüestione. Volen que calli i que puja el tren. I aquella gent que em demana frases, que em diu que torne, no s'imaginen lo mal que em senc. Però avui ja passe del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema. Però avui ja passe del drama. L'autocompassió és una condena. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és comparable a tu. La nostra eixida, homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable a tu. Passa la vida.
Estiu dels To, que apareix en 2014, mm-hmm. 7 anys després d'aquell disc dels Adversaris, i és tot just abans, no, d'aquesta explosió urban. Estiu encara sonava hip-hop, 100%.
2014, que clar, ho diem també molt ràpid, però fa 9 anys, ja també.
Sí, sí, sí. Els To els hi va passar també una mica com els Adversaris. Es veia com una cosa una mica al marge de l'escena hip-hop, sinó com més una cosa una mica més mestissa, aquella escena mestissa i més política. El cas és que els To han fet una gran carrera i avui dia és un dels grups més importants i multitudinaris dels Països Catalans. Començàvem la secció, no?, celebrant que la 31 fan puguin tocar el Sant Jordi Club. Doncs els To fan el Sant Jordi gran, com si diguéssim, sense despentinar-se. A més, són el primer grup de rap en català que ha tingut un èxit brutal a l'estat. Els To, avui dia, plenen el Withing Center, van a la Resistència.
És increïble, no?, com tot l'abast, no?, que han aconseguit de, sí, d'arribar a gent que potser això fa 15 anys no li agradaria una cançó d'Adversaris, o ja si anem més enrere ni parlar-ne, no?
També és cert que no són un grup de rap corrent, els To, no? Tenen una base rap, però és una cosa més eclèctica i àmplia. Però sí que és veritat que el Pancho, no?, que és, sí, que és l'MC, el cantant, el que fa principalment és rapejar. Com dèiem, ells apareixen en un moment de frontera, no?, una mica entre el rap i el que ja seria el trap i l'urban tal com el coneixem. I si parlem de trap, que és aquesta baixada de velocitat del rap que s'ha posat tan de moda fa una dècada i que avui que no fa pràcticament ningú, vull dir que ha passat bastant de moda, aquí la llengua catalana sí que va ser pionera, perquè un dels primers grups que va fer trap a l'estat espanyol va ser directament en català, i són la Pound Gang.
Home...
Hermes a la puta roba i no saps lo que és. A la butxaca tinc un peix i no saps lo que és. Veu un gangboys va pels carrers i no saps lo que és. Veu un gangboys va pels carrers i no saps lo que és. I no saps lo que és. Però anem perdent els papers. Tu parles de putes i no saps lo que és. Al meu congelador no hi cap ni una més. Ni una més, la vaig matar, no em feia el pes. Veu un gang, boys, anem sobre d'accés. Estem cuinant dou, controlant la cash. Anem venent tu pels carrers i no saps lo que és. Reunitza una cova i no saps lo que és. Hermes a la puta roba.
Home, això ja sona diferent, no? Sona perquè sona diferent el que hem sentit fins ara.
Sí, fins i tot el Young Beef, que es considera el gran padrí del rap espanyol, fundador de Pur Gang, reconeix que la Pound Gang van ser pràcticament els primers a fer aquesta derivació del rap a l'estat, i això ho van fer en català. A la Pound Gang, que vol dir Pretty Ass White Nigga, són de 2011, vull dir que fa un bon temps, ja fa 12 anys que van, i són els autèntics precursors de tot això. Parlant de Pur Gang, doncs aquests es funden 2 anys abans de Pur Gang, per tant són realment dels primers, sí, sí, primers. Llavors, si podem dir que els Adversaris eren els avis una mica de l'escena d'avui, els Pound Gang són els pares.
Sent el Pau Llong.
Pau, perdona, company. Bueno, ells van ser els primers que van funcionar com ho fan els grups d'ara. I ara l'escena ha canviat, la indústria ha canviat, i ells ho van veure molt ràpidament, penjant singles a YouTube, cada dos per tres constantment estaven traient coses, no els interessaven els discos, fent vídeos amb quatre canyes, fent-ho tot manual, creant un imaginari i un vocabulari propi. Ja no estan pel rotllo dels adversaris ni pels to, no provenen d'allà, ells parlen molt més de diners, no? D'aquestes coses una mica tan clitxer, de drogues, de sexe, tal.
La imatge també és diferent, no? Vull dir, sí, tota l'estètica, sí, que envolta
tatuatges, etc. Tot molt enfocat al llenguatge i a l'estètica, sí, aquesta. De fet, inventen paraules que fan fortuna, com aquest, això del Nai, que, sí, que ho diu molta gent. La Pound Gang van posar la llavor i a partir d'aquí comencen a sortir grups que tenim avui. Per tant, aquesta màquina del temps de la música urbana que hem agafat avui, que ens hem aprovat fins a l'any 2023, és important remarcar com comencen a sortir coses a partir d'aquí. Vull dir, tot el que tenim ara surt amb Pound Gang, perquè ells, en certa manera, patrint ja Lil Dami, que ja és una estrella d'avui, que segurament és el primer artista urban en català que apareix regularment als mitjans de comunicació de masses.
Molt més blanc, també, s'ha de dir.
Molt més blanc, clar. I una noia que ells també van apadrinar, que el primer cop que apareix és en un vídeo d'ells i que avui dia és una absoluta estrella.
Majors,
La reina Alba Farelo, Batgialo Jail, es presenta en societat amb dos vídeos a YouTube que penja ella mateixa cantant en català i que es publiquen el maig de 2016. Ara, si ho penses, he estat tota aquesta estona pensant, ja fa molt temps, no? 2007, ha passat molts anys.
No, però
2016 han passat 7 anys, han passat moltes coses a la, sí, vida de Batgial.
Sí, sí.
Vull dir que aquí no ha passat tant de temps.
No, i que recordo el principi, no?, quan se'n començava a parlar, i amb què s'ha convertit, no?, en aquests últims anys, aquesta explosió que ha fet, sí, que ha estat increïble, un artista, de Batgial.
És un artista amb recorregut internacional, no?, amb bons horaris a festivals com el Sonar, el Primavera Sound, que té cançons amb pràcticament 200 milions de reproduccions a Spotify. Malauradament, la Batgial no ha tornat a fer cançons en català, però va obrir una porta, igual que la Pound Gang va obrir una porta, ella també va obrir una porta, per exemple, evidentment, a gent com la Muxca, que és la seva germana,
sí,
i que avui és un absolut fenomen, i a partir d'aquí, doncs, la resta és història, no?, que diu el tòpic, cada dia més bandes, cada dia més èxit, fins a arribar, jo crec que aquest estiu és com el que marca la frontera. Vull dir, en el moment que un grup aconsegueix la cançó d'estiu tan clarament com han sigut els Tets, o inclús en segona posició podríem tenir, no sé si s'ha de fer una classificació, però ja els Figaflauers,
sí, sí,
i els dos grups provenen de l'escena urban, clarament, no són el típic grup de guitarres.
I a més totes aquestes col·laboracions, no?, que han fet amb uns i els altres,
exacte,
la Muxca,
la
també,
pati, Pami,
exacte, vam parlar-ne també un dia aquí al Salsa Gradolça.
I marxem, precisament, tornant una mica a l'arrel, amb un grup de rap que fuig una mica de tota aquesta escena urban i que aposta per una cosa més intel·lectual, i em sembla molt interessant posar-los i acabar la setmana amb ells. Si vols escoltar rap de tota la vida en català, més enllà del focus de l'urban, hi ha un grup meravellós, crec que no ha reput el reconeixement que l'hauria, que són Rodrigo Lavinia i Sucombo, amb els quals acabem la secció d'avui, i és important que la gent els escolti, perquè ells el que fan és una feina de recuperació. Ells només s'amplegen música catalana antiga, i fan una feina brutal de búsqueda de sons com antics i tal.
Mira, hem arribat aquí i he fet un pato al terra com a pava, nen. Mira, ha estat arribar i batar sant, posar cera, polir cera, Daniel Sant. Mira, primo, diu que s'han fet grans.
Va, doncs avui tanquem aquesta secció de música urbana per tot aquest recorregut, que t'he de dir que m'ha agradat molt perquè jo desconeixia els orígens i sempre em va bé una mica aquesta secció. Per...
Què és de Tomeu Penya?
No, el de Tomeu Penya encara em té impressionada. Vaja.
Taxi rap.
En fi, Jordi, fins la setmana que ve.
nosaltres l'anem deixant aquí. No sé vosaltres, però a mi aquesta hora m'ha servit per anar païnt una miqueta.
Sí, perquè déu-n'hi-do, eh?
Ja ho tinc una mica
sobrevivir,
tot més avall. Res, ens trobem demà, l'horari habitual. Pep, Anabel, Mireia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I a la resta, que acabeu de passar un bon Sant Esteve. Com dèiem, nosaltres hi tornem demà en l'horari habitual, a partir de les 8 del vespre. Fins demà. The snow is falling, my friends are calling you. So come on, it's lovely weather for us, we ride together with you. Giddy up, giddy up, yup, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy, giddy up, yup, it's grand. Just holding your hand. We're riding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and a comfy cozy away. So we're snuggled up together like two birds of a feather would be. So let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together.